10 i 5, 5 i 5 en la reemissió. Volem conversar ara una estona amb el pintor sabadellenc i fill adoptiu de Formentera, Antoni Tauler i Pujol, nascut a Sabadell l'any 1945, instal·lat a cavall entre la nostra illa i París. Tauler ha voltat i exposat les seves pintures i fotografies per mig món. Formentera i alguna de les seves icones, com ara el sepulcre megalític de Can Acosta o Sa Cova d'Esfun, formen part també de l'univers i de les intuïcions creatives d'aquest prolífic artista que avui ens acompanya aquí a l'estudi del de Far a Far de Ràdio Illa. Molt bon dia, Antoni, ben tornat a Ràdio Illa.
Sí, bon dia, bon dia.
A veure, la darrera volta que vam parlar amb tu, diria que va ser el juliol de 2018, ja fa 3 anys.
Ah, sí, per l'hora de fill adoptiu, sí. Em sembla, bueno, era aquell mateix moment.
Sí, sí. De fet, en aquests 3 anys el món ha canviat i bastant, no?, per mort de la pandèmia aquesta que ningú s'esperava. Com ho has viscut tu, tot això?
Doncs, bueno, ho podríem dir fotut i no, perquè l'estar tancat, el no tenir-se, el haver-se tallat les relacions socials, doncs jo he treballat molt més. Bueno, la meva dona va tenir un accident de cotxe ara fa 10 mesos, llavors passa que encara hem estat més tancats. Bueno, jo, llavors m'ha hagut d'estar a l'hospital i tot això per cuidar-me d'ella, però jo he pintat moltíssim, vull dir, bueno, podríem dir desenes, 100 quadros entre París i Formentera, i llavors encara aquí tinc tots els quadros que vaig fer l'any passat i ara m'ho portaré a París.
Ah, perquè el confinament més dur, diguem-ne, el vas viure a París o a Formentera?
No, he estat a París. He estat tot aquest any, l'he passat a París i pintant, no?
Amb ganes de venir.
Ah, moltes, sí, justament, amb ganes de venir. Però, bueno, dèiem, sí, al final el primer es podia venir, però és això que no se sabia bé. Bueno, i al final, doncs, París també estava molt tranquil, perquè justament aquells, és l'única vegada, bueno, era la primavera de l'any passat, sí, esclar, la primavera, bueno, fa no, vam veure totes les flors i tots els passejos de París, doncs, que ens podríem... Era com si fos una cosa, un jardí particular, no? O el Sena, a més, l'aigua no es movia, o sigui que l'aigua estava com un llac, com que no hi havia cap barca que passés. Era una cosa bastant impressionant, era, bueno, inaudit, no?
El 2019, l'any prepandèmia, mostraves la teva exposició Insula Lux a Caldes d'Estrac, però també a Tòquio, al Japó, i als Estats Units, a Los Angeles.
Ah, sí, aquell any vaig fer les 3 exposicions, sí. La de Tòquio a Chanel, sí, que era una gran exposició, llavors a Los Angeles, sí, i a Catalunya, no?, a la Fundació Palau, i que també era una exposició representativa perquè la directora en aquell moment va voler que es posés les fotografies pintades junt amb altres coses que jo havia fet, que havia agafat pintures que m'interessaven de Picasso o de Bacon, i llavors, doncs, o Goya, que per això ja es posat aquí a Formentera, almenys fa 6 anys, una cosa així.
Amb què estàs ara, Antoni?
Ui, ara, això del confinament, no?, i tot plegat, m'ha arribat és verdaderament Formentera, vull dir, ara Formentera... Jo què sé, jo m'interessava de Formentera el que és la costa, el que és... Nosaltres som illa, no? L'illa no, ens habita, però ara això de l'horitzó, o sigui, el que és la costa, el que és el límit, el que és l'ego, el dintre i el fora, era la vorera, no? I ara s'ha passat a l'horitzó, o sigui que... M'he obert, i llavors, doncs, el quadro que hi ha és una porta, jo tancava una mica per veure encara, per anar més lluny, aquest horitzó que talla l'obra pel mig, exactament. Si té un metro d'altura, el quadro té de fer 50 centímetres d'horitzó, té de fer 50, no?, tant per tu com per mi, no?, tant a fora com a mi, no?, tant per l'esperit com per la matèria, vull dir, sempre... jugant així a 50%, i llavors doncs, i aquests quadres que tenien que llavors fer la verticalitat, no? Construir l'arquitectura, que és el ser humà, que és l'antropomorfisme de l'arquitectura, no? Que ens tanquem i llavors creem la història, no? I en canvi l'horitzó és la natura, és l'exterior. Doncs ara els quadres es queden més amb l'exterior perquè han agafat la força, és com si la història o el ser humà es queda en l'observador del quadre. Llavors sembla que hàgim sortit pel quadre i ja no queda arquitectura. Vull dir, bueno, abandonar l'arquitectura la vaig abandonar fa molt temps, però em perseguia, era un mite, encara que tenia el cap aquest tancament en el cos, i ara és com una alliberació. Vull dir, tinc quadres, doncs, que... I, bueno, és curiós, no?, de dir que molta gent que no el toquis, i, cony, me'l compro perquè, cony, perquè no el toquis. Ja està, saps? No està acabat, saps? I, bueno, tothom pregunta aquestes preguntes. Les preguntes més grans que em fan són està acabat? I, cony, jo no contesto. Sempre està quadro, sempre està acabat, des que perquè et pots morir. I llavors, bueno, si el firmes abans. I l'altra pregunta és quant temps tardes a fer el quadre? Bueno, quant temps? Cony, és impossible saber quant temps, perquè jo treballo 20 quadros o 25 quadros al mateix temps.
Ens crida l'atenció, no?, que les teves pintures parlaven molt d'arquitectures, parlaven molt d'interior, sempre amb aquestes finestres, amb aquestes llums entrant, però en el moment que ens confinen, tu comences a parlar d'exteriors en els teus quadres, d'horitzó.
Ah, sí. Però, bueno, ara no sé el que passarà. Vull dir, allò és una aventura, no? Ja, molts ho han dit. El tauler no sap el que farà. El tauler fa, i, bueno, però l'altre dia amb el majoral dèiem això, ell diu faig i llavors penso. I doncs, bueno, és una mica això. I el Jean-Claude Carrière, pobre, que va morir, doncs ara fa tres anys, en un interviu que em parlava sobre mi, doncs llavors també deia això, deia, no, el tauler no ho sap, el tauler no sap el que vol fer quan comença un quadre, no ho sap. I llavors li ve i llavors doncs, ho troba doncs, fent-ho. I això de sortir, hòstia, al final m'ho han dit, vull dir, jo no sabia que havia sortit a fora. I cony, hòstia, digues, sí, has nascut tu, estàs a... I l'horitzó és això, no? Doncs... No hi pots arribar-hi mai, no hi arribaràs mai, això està bé, que fa una curva, aquesta curva no és a l'alrededor, és pla, perquè a més et gires, estàs en un barco i dones la volta, veus l'horitzó del mar, al final això és una línia, però el que no és una línia és cap endavant cau, aniràs caient, però al final tornaràs a trobar també, al final estem en un món de cercles. És un cercle, i aquell, com si som un cercle, doncs cony, som lliures.
Ara citaves en Enric Majoral, un amic de tota la vida. De fet, tu vas venir aquí a treballar d'arquitecte.
Jo el coneixia abans, de venir aquí, sí.
Tu vas venir a treballar aquí d'arquitecte i llavors ell va venir amb tu a treballar al riu La Mola. Són molts anys en què heu viscut, doncs, també a la vostra Formentera.
50 anys.
Déu-n'hi-do, es diu ràpid això. L'altre dia, en aquesta presentació del seu llibre, Enric Majoral, La joia expandida, tu reflexionaves sobre la importància de dos indrets de Formentera que especialment et toquen de prop a tu, que són Sa Cova d'Esfum i Sepulcre Megalític de Can Acosta. Per què aquests espais?
Bueno, la Cova d'Esfum... Això són coses que qui ha descobert, o sigui que al final són la meva teoria. Per això em van fer una pregunta del públic i diguent si el senyor Tauler és doctor en antropologia. No. Però la Cova d'Esfum hi ha aquest raig de llum que penetra a l'interior, vull dir, ni m'havia donat compte, vull dir, però és quasi que baixa a 30 graus a 250 metres a l'interior i toca amb una paret. I és una mica verdet, però és que sembla estrany que hasta aquesta poca llum que necessites 20 minuts perquè els ulls s'acostumin, doncs, a que entra allà. Bueno, i a més era des de l'època de megalítica dels 4.000 anys havíem viscut en aquesta cova perquè hi havia aigua dolça. És els dos llocs que hi havia aigua dolça, bueno, més importants. Aigua dolça són la Cova del Fum i l'Estany Pudent. Com l'Estany Pudent era buit al mig, hi havia els ressorgiments d'aquests brolls d'aigua dolça i per això van viure aquí. I si van construir aquest, que per mi és un rellotge solar, és un observatori astronòmic, que havia sigut de fusta i 4.000 anys ho van fer de pedra. Però abans de ser de pedra tenia que ser de fusta, de canyes, i era un lloc secret, un lloc que estava tapat. I no era un sepulcre, va ser un sepulcre després perquè hi van enterrar els que sabien que havien comptat els 365 dies. Vull dir, perquè llavors, amb la dintre, amb la llum, era una cosa, estava tot tapat amb terra i només hi havia un forat on entrava la llum. I allà on es va poder veure, o sigui, els que sabien el que, quan vindria la primavera, quan vindria l'hivern, i sobretot els sabien els equinoxis. I llavors, per això jo deia això de la perla, són les meves invencions, però són invencions que són reals, perquè en el sentit de són més lògiques que la mateixa lògica, sobretot l'horari, les 24 pedres, un múltiple de 6. I els 365 dies, que poden comptar amb 360 i arribaven fins que van comptar els 365 i quart. I llavors jo deia, que amb el collar, si és per lligar-ho amb les joies del majoral, sí, que es feien un collar de 365 perles i cada dia anaven fent una ratlla i veien els dies que passaven. I el que ho sabia és el que podia manar, és el que podia manar els que buscaven el menjar, perquè primer es tenia que anar a menjar i llavors per alimentar els guerrers o els que et defensaven, perquè si no tenies t'atacaven i ho cremaven tot. I per això aquest monument, abans d'estar construït en pedra, perquè quan 7 pedres de 2 metres, això ja es té de pensar, i a més tenien que tenir pau, o almenys guerrers per defensar-los, i gent que buscava els que viures. I llavors, doncs, ja no sé el que volia dir.
Canacosta, estàs parlant.
Sí, però deia això de abans de que fos de pedra, imagina't, si són 4.000, potser encara havien passat 1.000 anys que allò era de fusta i ho construïen. I bueno, jo no és que jo ho hagi inventat, és que he vist la mateixa cosa amb els índios d'Arizona que tapaven i així es comptaven els dies, o sigui, només amb un forat al cel, i aquí aquesta habitació, aquest espai de que té 3 metres de diàmetre i que té una forma curva que llavors és com un pujol que pot quedar tapat, tenien pells de foca i de brou, doncs llavors primer ja et dic fet de fusta i llavors ho van fer en pedra, però bueno, això ja va ser modern fer-ho, no?, en pedra, perquè ja va ja abans, igual, això havia estat cremat no sé quantes vegades.
Antoni, quan vas venir aquí fa 3 anys, destacaves doncs, que Formentera havia aconseguit en sortir-se i no caure en ser una extensió d'Eivissa. Seguim així?
És molt important. Sí, encara més. Sí, hi ha una força aquí a ser independent. Vull dir, som independents. Vull dir, encara, bueno, hi ha un problema, amb l'Estat és, encara, bueno, podríem dir, amb costes, hi ha molts atributs d'oficials que vull dir que no acaben de ser governats pels d'aquí. Però, bueno, que no hi hagi una galeria d'art o que no hi hagi un museu, que no hi hagi moltes coses, però vull dir que al mateix temps aquesta protecció és genial, vull dir, i bueno, Balears, nosaltres ho dèiem des del principi, vull dir, no som un carrer, Formentera no és un carrer de Sant Josep ni d'Eivissa, Formentera, les Balears són 4 illes i és com una taula que té 4 potes, i llavors, doncs, Formentera té de tenir una autonomia, i sí, no, continuarà perquè està més enllà dels partits polítics. Som de Formentera, vull dir, encara que jo no ho seré mai, perquè...
Ah, tu ets fill adoptiu, perdona, Antoni.
Bueno, ara potser sí, però vull dir que si no has nascut aquí, bueno, però d'una certa manera, no, si no, bueno, si no ens ho considerem.
Escolta, ara parlaves de que no hi ha galeria d'art, però n'hi havia hagut. Recordam la galeria Vela i Sioma Baram, inaugurada l'any 1908.
No, però ell tenia que haver continuat, sí.
N'Aaron Kader.
Sí, l'Aaron hagués continuat, perquè és que aquí, a més, hi hauria obres, es vendrien obres, vull dir, el marxant és molt important. L'artista no pot vendre, l'artista té de fer art i treballar, no es pot posar a vendre, llavors doncs es necessita. I encara el museu és una altra cosa, vull dir, el museu és pues, una institució, però el marxant té de vendre, llavors clar, tenim de vendre els quadres a fora. Però a una època jo havia vengut molts quadres aquí a Formentera. Llavors ja et dic, ja tens de dedicar-te a la teva feina, que és fer obres i no posar-te a vendre, però potser un dia hi haurà una galeria d'art.
Recordem aquesta galeria Vela Isioma Baram, que fou dirigida i un impuls impulsada per Aaron Kader, l'escultor israelià establert a la nostra illa, va ser oberta a l'octubre de 1988. En ella hi van exposar doncs, Enric Riera, Gilbert Reins, Marc Tara o el mateix Antoni Tauler. De totes formes, ja ve i en marxa la proposta aquesta del Museu de Formentera. No sé si n'has sentit a parlar, si et sembla interessant. Un Museu de Formentera que estaria ubicat en tres seus diferents: la Casa de Sassanieta, allà a Sant Francesc, també la Casa de Can Ramon, sortint de Sant Francesc anant cap a Escap, i un nou edifici que en teoria hauria d'anar al costat del Jardí de Saseres. Què et pareix això?
Tot el que es faci doncs, està molt bé. Ja et dic, jo no vull ser un artista polític, no, bueno, que no faci política i que no faci tampoc social ni institucional. Vull dir, jo vull guardar la meva qualitat o la meva especificitat de creador, bueno, de entre guillemetes, vull dir, de fer el que faig, no? Pintar. I llavors, doncs, a mi em sembla bé, llavors, em sembla molt, molt bé, molt bé.
Abans que te'n vagis, Antoni, com pinta en Antoni Pauler? Matí, tarda, nit, amb música, sense, no, algun lloc en especial de casa seu, almenys aquí a Formentera? Tenim entès que tens un estudi precisament orientat amb la llum del nord, que no sabem per què.
No, perquè el sol no molesti, vull dir, la llum és més blanca, hi ha una llum blanca, però un altre m'ha dit, diu, la llum de Formentera del nord, a París també, vull dir, pintem amb la llum, però bueno, com que hi ha menys sol, doncs no és tan important, però hi ha molts tallers de París, doncs estan fets sempre la llum del nord, i bueno, totes les fàbriques textils o fàbriques de material d'electrònica i tot això que treballen amb la llum del dia tenen aquestes dents de serra, no? Que l'està completament nord, no? No. I aquí, jo treballo, a quina hora treballo? Jo treballo la nit, al matí, no, tinc de tenir, i a París és igual, vull dir, tinc un taller, però jo treballo a l'apartament, vull dir, llavors doncs tinc el pis, vull dir, treballo al pis, perquè, sobretot ara amb el confinament, però treballo la nit, a les 4 del matí em puc llevar, però tinc d'anar a mirar com està i la millor ho abandono. No tinc horaris i a més treballo amb moltes obres al mateix temps.
I aquí a Formentera també?
Sí, aquí sí. Fa fosc, sí, que es puc llevar-me fosc i en el taller o anar a la nit al taller o a la tarda. No tinc un horari precís.
Antoni Tauler, moltíssimes gràcies una vegada més per venir aquí a la ràdio. Que acabis de tenir un bon estiu. Et passaràs ja fins a finals d'estiu aquí o tornes a París?
Gràcies, no, em quedaré a l'agost.
Molt bé. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.